En Baleares, la obra cultural Balear lleva décadas defendiendo el patrimonio de la cultura y de la lengua. Para analizar el momento cultural y lingüístico de Baleares, nos acompaña hoy desde el Hotel Spríncep, en diálogos con Antoni Llebrés, que es actual president de l'Obra Cultural Balear. Bon dia, bones tardes.
Bon dia.
Per nosaltres és un autèntic plaer que siguis amb nosaltres i puguis compartir aquesta estona de diàleg que, com pots comprovar, establirem en dues primeres espases, que són Bàrbara Galmés. Bàrbara, què tal? Bon dia, bones tardes. I en Tomeu Vidal, bon dia, bones tardes.
Bon dia, Tomeu.
Que tenen moltes coses en comú, entenc, i vull pensar, i una d'elles és que tots dos varen ser consellers d'Educació i Cultura d'aquesta comunitat. No?
És un plaer ser aquí amb vosaltres i compartir aquests moments de tertúlia.
Per introduir aquest diàleg, perquè aquí és que han de dialogar, són Bàrbara i en Tomeu, no? Com definiries l'obra cultural? Què és l'obra cultural?
Bé, l'obra cultural és una entitat que, com tu bé has dit, ja du anys, dècades, de feina a favor de la llengua i la cultura a Mallorca, i ha passat evidentment per etapes històriques molt diferents. L'obra cultural se funda l'any 1962, impulsada per una persona, per una figura com a Sant Francesc de Borja Moll, que per cert molt poc abans havia començat aquella iniciativa de la rondalla mallorquina justament a Ràdio Popular.
En sou testimonis.
Va ser un dels impulsors i unes persones varen posar, diríem, els fonaments perquè aquesta entitat, que en un primer moment era una entitat exclusivament de Palma, acabar sent una entitat amb una implantació territorial de tota l'illa de Mallorca i que en aquests moments, 63 anys després, compta amb prop de 5.000 socis. Per tant, jo crec que és l'entitat de referència al llarg d'aquestes dècades en defensa de la llengua i la cultura.
Tomeu, Bàrbara.
Bé, no només això, bon dia, sinó que si són 5.000 socis, és l'entitat de societat civil més potent després del Mallorca.
Efectivament.
Després del Mallorca.
És compatible, jo som soci de les dues.
Evident. Vaig fer un màster sobre això del Mallorca fa molt de temps, però se diria que l'obra, la militància de l'obra és més compacta, més conscient, i que té més clar el que representa i que no depèn del resultat de diumenge que ve.
No, afortunadament.
I a mi se m'ocorreria demanar-te una cosa que bàsicament volia venir cap aquí en dues preguntes. Perquè parlam d'una entitat que la sent molt propera per moltes raons, no? Entre d'altres, mon pare va ser soci durant molts anys de l'obra, i quan mon pare va faltar fa un parell de mesos, vaig considerar que m'havia de fer soci de l'obra i me vaig fer soci llavors, no?
Ell ho era.
Però sempre he seguit de prop seu esdeveniment, no? I avui quina és la salut de l'obra?
Avui la salut de l'obra és bona. És a dir, així com per exemple, si després entram a analitzar-ho, la salut de la llengua catalana en aquest moment a les Illes Balears és precària, crec que ningú escapa.
Era l'altra pregunta.
Passam un moment de fragilitat.
Aquesta la teníem tots.
Però abans deixa que te digui que l'obra cultural viu un moment bo perquè té més socis que mai. Hem experimentat un creixement molt fort aquest darrer any i mig, dos anys, coincidint amb aquest primer bienni de legislatura. Han crescut en més d'un miler de socis, aproximadament 1.300 en només aquests dos anys, i té una implantació territorial també més forta que mai, perquè en aquest moment l'obra és present a 41 dels 53 municipis de Mallorca. Per tant, tenim delegacions locals, algunes amb 40 socis, altres amb 150, que organitzen activitats moltes cada setmana i que i constitueixen pols locals d'irradiació cultural present a la vida de nostres pobles. Tant jo diria, la salut en aquest moment és bona.
Bé, jo el primer és que vull donar l'enhorabona per a l'equip tan estupendo, tan bo que ha configurat, i per això volia demanar aquesta, quina és la valoració, perquè jo crec que heu fet molta feina en un any llarg que de la teva presidència o de la vostra presidència i de l'equip. Quina és la valoració i de quins fets esteu més orgullosos?
Bé, és a dir, fa mal dir-ho, no? Perquè es valora la teva pròpia activitat, però nosaltres estem satisfets de la feina feta fins ara. Com tu has dit, el mes de febrer foren 2 anys, per tant, ja és pràcticament
2 anys.
Estem a les portes de 2 anys de feina d'aquesta junta directiva, i hem intentat, aquest va ser el propòsit inicial, l'objectiu que ens marcàvem, és que l'obra cultural, abans ho he dit, l'obra ha passat per moltes etapes històriques, des del franquisme fins a la transició, fins ara, moments polítics o sociopolítics molt diferents, no? I nosaltres teníem la pretensió de que l'obra recuperés una mica la transversalitat, la centralitat que en altres moments, per raons conjunturals del moment polític que va tocar viure l'entitat, potser havia perdut. I volem ser percebuts d'aquesta manera per part de la societat mallorquina. És a dir, nosaltres ens situem en un mínim denominador comú que jo crec que pot ser perfectament compartit per una majoria social, que és el mínim denominador comú del mallorquinisme. L'obra representa el mallorquinisme cultural, i aquelles persones que se sentin representades per aquests valors d'estima a la llengua, estima a la cultura i estima en el país, és a dir, a Mallorca, l'obra és un, jo crec que un punt de referència és que, en el que necessàriament s'han de sentir còmodes.
Jo era una qüestió que arrel del que deia na Bàrbara, ideològicament, i tu em parlaves, situam l'obra cultural a l'esquerra política, on és nacionalisme d'esquerres?
No, en cap cas, aquesta no és la pretensió de l'obra cultural. L'obra cultural és una entitat que necessàriament ha de ser transversal, ha de ser plural com a societat mallorquina. Per tant, dient l'obra cultural hi té cabuda qualsevol persona que tingui aquest mínim, que compartesqui aquests mínims que abans comentava, de aquesta triple referència que nosaltres sempre insistim en les nostres publicacions, en la nostra comunicació, que és la llengua, la cultura i el país. Evidentment nosaltres, és a dir, no, això és així, posem el límit a el que seria aquelles persones o aquelles entitats que se reconeixen en el consens estatutari i en el consens democràtic. Dissortadament en aquests moments hi ha alguna força política o hi ha persones que se troben extramurs d'aquest consens majoritari, afortunadament, de la societat mallorquina. Evidentment, amb aquests sectors que són minoritaris no mos podríem entendre, però en la resta evidentment que sí.
Jo me vull sumar donar-te l'enhorabona. Avui tinc l'ocasió de m'ho trobar molt de pics pel carrer, vivim a prop, jo visc en el despatx, que tu saps, no? I per això m'ho trobam sovint. Jo sí que he percebut un ajornament de l'obra sense cap canvi substancial dels plantejaments de pensament, però sí amb un discurs més proper a la societat que tenim avui, no? I jo estic convençut que això respon per part substancial a la teva presidència i l'activitat d'hores infinites que dediques a la teva presidència. Arriba la publicitat de l'obra, de qüestions i tal que se fan, i un dia vaig sumar les hores que havies de dedicar només a estar present en aquelles activitats, i feia feredat les hores que li havies de dedicar, no? Penso que és el camí per continuar a prop d'una societat i que sempre està pendent, vull dir, la pendència desplantejament ideològic de l'obra ja per si defineix en els qui té una observació ideològica de l'obra, no? Perquè el plantejament és molt senzill, és una qüestió que neix de la voluntat. Vostè pensi el que pensi, vostè sigui el que sigui, vostè prové de bon sigui, no hi ha cap problema ni un. Vostè pot manifestar d'una forma o una altra la voluntat de sentir-se d'aquí. I aquesta voluntat no necessita ni cap segell, ni cap passaport, ni cap res de res, no? I això és algo que l'obra se nota, i penso que en el moment que vivim és molt, molt necessari.
Bé, jo crec que aquesta aclaració, bueno,
No, ja he acabat, perquè si no...
Bueno, així, pues si ell te vol contestar.
No cap mai. No, és a dir, jo... És aquest una mica el full de ruta que nosaltres mos havíem marcat i que intentem seguir. Jo crec que seria suïcida per qualsevol entitat, però sobretot per una entitat com la nostra, intentar cercar des del maximalisme la marginalitat, el radicalisme per se. Jo crec que les coses, un pot ser perfectament coherent en si mateix, en els seus postulats, i ho pot ser de manera contundent fins i tot, però lògicament sense necessàriament cercar la confrontació o cercar un tipus de manera de fer que no aconsegueix créixer, que és de lo que se trata, d'eixamplar lo que és l'espectre social en el qual l'obra cultural es pot dirigir i l'espectre social que se pot reconèixer en l'obra com a entitat de referència, com deia anteriorment. Jo la meva formació va ser quan la Bàrbara sap en els jesuïtes, i els jesuïtes, entre moltes altres virtuts, deien allò de fortiterin re suaviterin modo, és a dir, que se poden defensar les coses més fortes, amb més força, però d'una manera, jo crec que institucional i formalment adequada i posada al dia, com deies tu, i adreçada a la Mallorca actual, que és una Mallorca molt complexa, molt diversa i que suposa un repte important, no?
A la Salle mos deien puño de hierro en guante de seda.
Bueno, sí, és una altra forma.
A tu els agrada més el llatí.
Evident.
El Manco, les dues entitats són entitats d'Eglesi, i la qual ens satisfà, no?
Ah, val. No, jo trobo que està molt bé aquest aclariment o aquest plantejament d'una obra cultural molt oberta, molt tolerant, molt transversal, molt plural, perquè precisament per el que ha plantejat en Xavi, la gent a associar l'obra cultural, la gent parla així molt en general, amb un catalanisme esquerrà, catalanisme de més, que ja sabem el problema que hi ha en aquesta terra amb el català i el mallorquí, que s'ha de explicar contínuament des d'un criteri filològic, i per això jo trob que és un missatge en el que heu d'insistir molt, en quin és aquest plantejament que trob que a més està molt bé, és el lògic, i que a més teniu una tasca molt important, que és amb el tema de la immigració. La immigració és un element clau de la nostra realitat, i se l'ha d'acostar. Llavors, després, les actuacions que teniu de cara a la immigració...
No voldria entrar per aquí, però, en fi, perquè no quedi que jo no ho he escoltat. La immigració és una qüestió clau des dels anys 60. No és ara cosa de 10 moros.
No. La immigració...
I sobretot respecte al tema que estem tractant. Sí. Ve de lluny. Llavors explicaré una notícia de darrera hora que tinc.
A veure, ve de lluny, però l'actitud en contra de la immigració és més recent.
Sí, però avui estàvem aquí per l'actitud en contra del català. Jo tenia, ja recordo...
Bueno, home, que si me deixeu...
Ara te deixaré, però contaré una anècdota.
El pròxim dia farem l'entrevista en Tomeu.
Jo crec que és important... És a dir, jo crec que el debat migratori és un... és un debat que no se pot obviar, perquè és el més important que té en aquest moment les Illes Balears damunt la taula. La presidenta del govern, en el debat de política general darrer, per tant fa un mes i poc, va reconèixer que les Illes Balears ha experimentat un creixement demogràfic insostenible. Reproduït les paraules de la presidenta, Proens. Per tant, jo crec que hi ha un diagnòstic compartit ara per una gran majoria de la nostra societat, que efectivament, les Illes Balears en aquest moment som una terra, un territori, en el qual el 47% de residents no han nascut a Mallorca i una part dels 53% a les Illes Balears, i un 53% dels que ho ha fet són immigrants de primera i segona generació, no? Per tant, clar, això resulta complicat, evidentment, per una llengua minoritzada, no minoritària, minoritzada històricament, políticament, com la llengua catalana, perquè si els poders públics no assumeixen el paper que els hi correspon, i el paper que els hi correspon és activar polítiques d'acollida lingüístico-cultural ambicioses i que estiguin a l'alçada d'aquest envit extraordinari, és impossible que tots aquests nous mallorquins, perquè són mallorquins, acabin integrant-se en la nostra llengua i cultura. Doncs jo crec que aquí és molt important que els poders públics aprenguin seriosament la tasca que els hi correspon, i no hi ha hagut fins ara, per tant, no vull focalitzar-ho en aquesta legislatura, tampoc en legislatures anteriors. Vostres dos, o vostres dos, han estat consellers en governs anteriors. S'han fet polítiques lingüístiques, de vegades en major, en menor intensitat, hi ha hagut legislatures de stand-by i altres fins i tot de regulada, però més o manco aquests 40 anys hem anat avançant, però no s'ha fet la política lingüística en majúscules necessària perquè tot aquest contingent, tota aquesta allau de nouvinguts que no tenen altres territoris amb característiques semblants en el nostre, se puguin acollir lingüística i culturalment. I després també hi ha una segona part molt important, i és que nosaltres mateixos, és a dir, els mallorquins, els ciutadans corrents, també n'han de prendre tots consciència de que el futur de la llengua, és a dir, la seva salut i la seva pervivència, depèn de les actituds lingüístiques individuals. Per tant, són nosaltres també els que en les nostres interaccions quotidianes amb qualsevol persona han de fer visible la llengua, perquè és la manera més efectiva de que una persona que acaba d'arribar vegi que és una llengua viva, és una llengua parlada i que li pot resultar convenient, útil i beneficiós aprendre també aquesta llengua.
I en aquest camp, l'obra que fa davant d'aquest repte, més enllà dels poders públics?
Bé, l'obra té un programa que se denomina Tots Plegats, que és un programa que consisteix en l'organització d'activitats en què conviuen parlants i neoparlants. Mm. Activitats molt diverses que poden consistir en sortides d'excursió, visites a museus, tallers de cuina, per exemple, en què se barregen persones que ja parlen el català i que el tenen com a llengua familiar o com a mínim habitual, i persones que són la majoria nouvingudes o que fa anys que viuen aquí però que no havien tingut fins en aquest moment l'oportunitat o la idea de llançar-se a aprendre la llengua, que interactuen entre ells pensant que és una manera d'integrar. Això com a activitat general. Després, clar, l'obra cultural té 41 delegacions i aquestes 41 delegacions, cadascuna en els seus municipis, despleguen activitats locals adaptades a les particularitats del seu poble, no? Per exemple, l'organització de cursos específics per persones llatinoamericanes que venen aquí a fer cures de nostres majors, és a dir, veiem a Llubí o Campanet a persones de majors passejades en la cadira de rodes per part de personal que ve d'aquests països, no? I de cursos específics destinats a aquesta gent que té un contacte amb els nostres majors, amb un majors que en una etapa de les seves vides t'estimen més còmodes si els parlen en mallorquí i si els entenen quan ells parlen en mallorquí, no? I altres activitats d'aquestes característiques. Aquest és un dels eixos estratègics de l'obra cultural, I és un dels més importants, vull dir, acollida lingüístico-cultural de la població nouvinguda.
La 1:34, COPE avui dialogant des de l'Hotel Príncep amb Antoni Llebrés, que és president de l'Obra Cultural Balear. Tomeu, t'ha quedat alguna cosa per...
Sí.
No, bueno, sí, el moment sí que té una dificultat, tu l'has apuntada, a vostra l'apuntada, respecte a aquest consens que hi havia i que avui està romput. Sentim declaracions de polítics significatius, no de qualsevol banda, però sí de polítics significatius, completament contraris en el català i en el seu significat. Sentim polítics que jo conec i que parlen un mallorquí bastant habitual i que quan fan la seva funció parlen sempre en castellà, no? Això té una arrel ideològica que me recorda una anècdota. Hi havia una reunió com aquesta, no sé si era ràdio o televisió, i un d'aquests que està tot el dia, si és català, si és mallorquí, si és vas, està so, d'aquestes taracotadores, dic, perdoni, li faré una pregunta, basta tenets, dic, no me contestin, té set. Sí, set, sí. Me pot dir quant de set nets que vostre té parlen en mallorquí? No me contesti cap, però en seguim amb el debat. Són qüestions ideològiques de decisió que se disfracen, no? Avui se disfraça, ha desaparegut, i l'obra cultural està dedicada a lo que s'ha de dedicar, que la cultura és el que mos ha estat explicat aquí. Per factura mos falta un plantejament polític que no veig a l'horitzó.
Bé, jo crec que efectivament en aquesta legislatura teníem un element nou, i és que no poden parlar d'irrupció perquè la passada legislatura ja eren presents en representació institucional, però aquesta legislatura, amb una força que els ha permet condicionar les polítiques públiques, tenim la presència d'un nou actor que efectivament no se troba dins el consens estatutari en relació a la llengua i la cultura.
Estem parlant de vots.
Que estan parlant, efectivament, de Vox, d'aquesta força d'extrema dreta, que alguns qualifiquen com a populista, com a neofeixista, és igual, no fa falta entrar dins en qualificatius, que no està dins d'aquest consens estatutari. Un consens en què sí que hi estan, afortunadament, la resta de forces polítiques que representen un 87% dels votants de les eleccions de l'any 2023. Perquè jo vull recordar que la llei de normalització lingüística s'ha aprovat l'any 1986 per unanimitat. Vull recordar també que el model lingüístic educatiu, que dona un paper preeminent en el català amb aquest decret de mínims, també arranca d'un govern del Partit Popular, i que també la normalització de la llengua en els usos lingüístics institucionals i administratius també ha estat en bona part al llarg d'aquests 30 o 40 anys en governs autonòmics insulars i locals del Partit Popular. En aquest moment el Partit Popular, algunes institucions, governa conjuntament amb un partit que té com a principal punt del seu programa polític, no és única, però sí com a mínim un dels principals, l'arraconament de la llengua catalana, en coalició en el Consell de Mallorca o ajuntaments importants com que el Via Marratxí, el Cudi o Llucmajor, i condicionant externament com l'Ajuntament de Palma i els governs de les Illes Balears. Nosaltres durant tota la legislatura hem apel·lat a la necessitat de que les forces polítiques que nosaltres qualificam com a democràtiques, que són la resta, se posin d'acord sobre una qüestió que hauria de ser una qüestió de país, una qüestió d'estat com a la llengua pròpia d'un territori. I nosaltres vam ser els primers i gairebé els únics que quan va començar aquesta legislatura amb una, jo crec que va ser això, una proposta arriscada i que no va agradar a gaire gent o a gaires forces polítiques, ho diré així, varen demanar a les forces de l'oposició que havien perdut les eleccions 8 abstencions, 8 abstencions perquè la presidenta Proens fos presidenta sense haver de pactar amb l'extrema dreta. Varen demanar aquest exercici de responsabilitat en el PSOE, Més per Mallorca i Més per Menorca. 8 abstencions. El Partit Popular ha guanyat les eleccions. El Partit Popular ha d'executar, ha d'aplicar el seu programa. Intentem posar per davant els interessos generals del país i evitem que aquest programa se vagi condicionat per una força política que, a part de la llengua, té altres qüestions que jo no comparteix i ara no hi entraré, evidentment, però que queda fora del consens democràtic de les persones que ens consideram concernides pels valors universals de pluralisme, de llibertat i d'igualtat, que són tres valors que estan en el frontispici de les constitucions dels estats de dret de la Unió Europea. Això no va ser possible, dissortadament, i en aquest moment estem on estem, en aquesta legislatura.
Fa uns dies se presentaven els pressupostos del Consell de Mallorca i en aquests pressupostos se recuïa o no se recuïa les ajudes directes que se donava a aquesta institució a l'obra i crec que Joves per la Llengua, no?
Sí, efectivament.
Aleshores, això com pot condicionar les finances d'una entitat com l'obra que depèn en gran mesura dels ajuts públics?
Afortunadament no depèn tant en gran mesura dels ajuts públics perquè té una massa social molt forta que porta una quantitat de recursos molt notable. I potser pels oients que no n'estiguin pentura tant en assabentats de la concreció de tot això, l'obra cultural, l'única subvenció nominativa que rebia de les administracions públiques de les Illes Balears era aquesta, l'única, que eren 35.000 euros. Que eren 35.000 euros que anaven lligats en el Centre Cultural de Can Alcover, perquè les subvencions nominatives se donen per qüestions concretes, per projectes concrets. És a dir, aquest ajut no se pot donar, un ajut per mantenir Can Alcover no se pot donar a la Fundació del Toro de Lídia ni se pot donar a la Hermandat d'Antiguos Legionarios perquè és titulada Can Alcover l'obra cultural. L'obra cultural és qui gestiona l'espai, per tant ha d'anar la subvenció nominativa a Can Alcover, que és un centre que organitza 12 centenars d'activitats cada any, vull dir, de presentació de llibres, conferències, jornades, taules redones, tallers, recitals poètics, concerts, cursos. Bé, els haurem de suplir per altres vies, però aquesta quantitat realment és poc significativa per l'obra cultural perquè representa, no arriba un 4% del nostre pressupost.
Però queda malament.
I el tenim molt fàcil de suplir. De fet, sí. De fet, també estic content de poder dir que han tingut una onada aquests dies de sos d'altes noves, des de divendres que s'ha publicat la notícia, han tingut una onada d'altes noves, és a dir, avui m'han passat el llistat d'aquest cap de setmana, eren 54 nous socis, que en veure aquesta notícia han decidit reaccionar d'aquesta manera. Val, doncs, si ataquen a l'obra cultural, nosaltres, que hi som propers, simpatitzem, l'enfortim d'aquesta manera, fent-nos socis o fent donatius també. Se poden fer donatius per part de particulars, naturalment. Per tant, no significatiu des d'un punt de vista quantitatiu, però com diu una bàrbara, és el gest. Simplement que Vox hagi posat com una única condició en el Partit Popular llevar aquest tipus d'ajuts a l'obra i joves, jo crec que és un reflex molt eloqüent de lo que representa aquesta força política, és el gest. I finalment, en un pressupost de 761 milions d'euros, això representa, ho va dir el president Guilmés, un 0,001% del pressupost. Per tant, estan parlant de res, però per aquesta força política em va fer casos belli d'aquest ajut.
La relació amb el president Llorenç Guilmés és bona?
Nosaltres sempre mantenim una relació bona en el sentit institucional en totes les administracions públiques estiguin governades per el partit que estiguin governades, i amb el govern, en aquest cas a través del director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell de Cultura, amb el Consell, president Guilmés, o normalment la vicepresidenta en Antoni Roca, o el director general de Cultura, en Guillem Ginart, i en l'Ajuntament igual, el Balda, el regidor de Cultura, en Javier Bonet. Nosaltres tenim unes relacions institucionals com ha de ser, crec jo, no?
Sí, la pena és que l'any que ve...
Amb independència que estiguem en desacord i ho manifestem en determinades coses, lògicament, en tota l'autonomia que tenim, no?
El que deia, que justament l'any que ve és l'any Alcover.
Això
és com... és més que res, són actituds simbòliques, m'imagino, tot això, no és d'obvés, és simbolisme i acostar-se a les exigències, sí,
perquè,
de Vox.
Perquè ha estat el govern mateix de les Illes Balears el qui ha declarat oficialment,
sí,
l'any 26 com any al Cove, vaig al Consell de Govern fa
per
només unes setmanes.
Per això, crida l'atenció. Jo te volia demanar, que l'altre dia vareu plantejar que no, en el Parlament, que no es parlàs de la llei d'educació proposta per Vox,
sí,
com una forma de no fer-li cas, però no vareu tenir resposta de la resta de partits.
No vàrem tenir èxit, efectivament. Vàrem fer una interpel·lació directa, sobretot en els partits de l'oposició,
sí,
que no entrassin a debatre, tenint en compte que era un debat guanyat, perquè el Partit Popular ja havia manifestat que votaria en contra de la proposició,
sí,
de Vox, per tant, no tenia cap sentit entrar a debatre, i nosaltres consideram, i així ho transmetem, directament a tots els partits, que no volen que la llengua sigui un element de confrontació partidista en general, però sobretot en el debat del Parlament. Per tant, nosaltres insistim molt, especialment a les forces de l'oposició, que no utilitzin la llengua com un element de confrontació amb el govern. Vull dir que s'ha de ser pragmàtic, s'ha de ser efectiu, perquè pensant que això únicament a qui perjudica en tot cas és la llengua. Per tant, s'han de triar bé les batalles, s'ha d'enfocar bé, s'ha de prioritzar, i en aquest cas concret pensàvem nosaltres que no valia la pena entrar a confrontar.
Hem parlat d'en Francesc de Borja Moll, l'any que ve any el Cové, en guany any Llompart. Què va significar aquesta figura de Llompart, president durant tant d'anys de l'obra cultural?
Bé, en Llompart, com ha escrit una de les seves biògrafes, afortunadament enguany tenim aportacions molt importants d'en Llompart, que són una biografia d'una Pilar Nau, amb una frase fantàstica d'en Llompart, que és: mentre em resti un brit de la, vol dir continuarà,
sí,
el servei d'aquest poble, no? El primer volum de les obres completes, que se presenta demà a Can Alcover, que reuneix els textos de naturalesa més cívica, menys literària, més cívico-política, diríem, i un treball d'en Alina Monet, que és un treball sobre els anys d'en Llompart com a president de l'obra cultural. I en Alina Monet té una frase que a mi m'agrada molt, que es diu que en Llompart va ser una veu clara enmig de tanta confusió. Per tant, va exercir el paper intel·lectual en aquells moments de primavera civil mallorquina, quan la va batir a ell mateix, aquells anys de la transició, de la lluita per l'autogovern, no? Va ser un intel·lectual que va posar totes les seves capacitats, deixant de dedicar-se a el que ell li agradava, que és la literatura, en el servei de les causes que considerava justes, la llengua i cultura, per suposar, però també altres. També quan se li va demanar que se posicionés a favor del medi ambient, per exemple, en la protecció d'estranc, també van cancel·lar aquesta manifestació que se va organitzar en els carrers de Palma, no? Per tant, jo crec que va ser una figura a reivindicar en aquells moments, president de l'obra cultural del 76 en el 83, i enguany ha servit per donar difusió i per recordar sobretot a les noves generacions qui va ser en Llompart. Per cert, tenia un programa setmanal a la Ràdio Popular a principis, sí, dels anys 70, que se deia Sigueu qui sou, que és un programa que varen d'alguna manera organitzar entre el president de l'obra cultural d'aleshores, que era en Climent Guerau, i el director de Ràdio Popular, que era un
Manuel Panero. Ramón Fernández Panero.
Panero,
Manuel
efectivament.
Ramón Fernández Panero.
Hi ha una vella relació, una antiga relació, fructífera relació entre l'obra cultural balear i Ràdio Popular, amb programes d'aquestes característiques i programes posteriors.
Molt bé, gràcies, Toni. Durant pràcticament 35 minuts hem dialogat amb en Toni Llebrés, president de l'obra, que agraïm la seva presència i contestar en aquest diàleg amb en Tomeu Vidal. Gràcies, Tomeu.
Gràcies a vosaltres.
I na Bàrbara Galmés.
Gràcies.
Moltes gràcies,
Moltes
Toni.
Gràcies.
I per nosaltres un plaer que hagis compartit aquesta estona amb tots nosaltres.
El plaer és meu.
Birds singing on my my shoulder.